Allô?
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
La curiosa del dia, avui anem cap a l'època dels visigots.
Sí, sí, sí. Avui us explicaré una història. Posem música que no és de l'època, no passa res, eh? Aquesta és medieval,
més o menys,
no?
És més o menys, sí. Més o menys, d'aquella època.
És època medieval.
D'antes, ens anem una, és d'antes.
Anem una mica més enrere, nosaltres. Però jo no sabia, no sé si vosaltres sabíeu, que hi ha diversos especialistes que consideren... Heu sentit a parlar de les valquíries, no?
Sí.
Les valquíries, com, bueno, aquelles... Que hi ha tota una part mitològica de tot això, eh? Però aquelles dones nòrdiques que venien amb els cavalls i que...
Sí, bueno, sí, tot grosses.
Tota aquella història.
Amb aquelles banyes.
Ah, exacte, que tot sí, això sí. Diuen que la missa...
Que és mentida
tot plegat.
Com unes trenes.
Sí, tot això no era veritat. Si ja us vaig explicar que no anaven, els vikings no anaven ni amb banyes.
Ja,
però
ja,
bueno,
ja,
és igual.
Ja, ja.
Era com una mena d'elfes, però...
Bueno, això ja
però una mica més vastes, no?
Bueno, és, bueno
perquè, clar, si no, portaven però banyes... També,
no, banyes amb els cascos, no, és que portessin banyes elles. Però,
home,
bueno,
banyes elles, no, els
no,
cascos.
No, els cascos. Saps què passa? Que veiem tots els senyors nens i aquestes coses, llavors ja ens confonem,
clar,
que
clar,
ens passa
clar.
A tots, eh? Doncs bé... Hi ha diversos especialistes que diuen que moltes de les històries, i que fins i tot de textos escandinaus i de germànics o islandesos, es van inspirar en una... Hi ha una valquíria que es deia Valquíria Brunhilda i que es van inspirar en una senyora que va néixer a Toledo.
Què dius
ara? La Brunhilda.
La Brunhilda, que es deia Brunehilda o Brunekilda, altrament de tant en tant dita Brunhilda, era, i ara us explicaré la història d'aquesta dona...
La Dulcinea del Toboso.
Bueno, aquesta tenia bastanta tela, va tenir una vida agitada
sí.
I diuen que va ser inspiració d'algunes històries que després, amb el temps, doncs, es van acabar convertint en com si fos una valquíria, que de valquíria tenia poca cosa, però bueno, de carrera en tenia força, aquesta senyora. Bé, ella, la Brunhilda, li direm Brunhilda, els noms ara... són complicats, estem a l'època dels reis visigots, per tant, els noms ja veureu que són una mica difícils de recordar. Per això, en comptes de Brunehilda o Brunekilda, li direm Brunhilda. La Brunhilda va néixer a Toledo el 545. L'any 545.
Estem parlant de l'època que el rei podia com una fera i la reina com una cabra vella.
Això em va sortir, això. Això era una cançó?
No, això és la primera línia del perfum d'en Patrick
Sastre. Ah, exacte, sí.
Ella va néixer a aquesta època i era filla de Natahildo i de Gosuinda. La Natahildo era, quan ella tenia 11 anys, no riguis, no, que tot va per aquí, va passar a ser rei visigot. Aleshores, ella era filla de rei, es va créixer a la cort amb totes les
comoditats
de l'època. També ens hem de posar, no són les d'ara ni de l'època de la Revolució Francesa, estem parlant d'en 500.
Netflix no en tenien en aquella època.
No, aquella època no? Netflix no n'hi havia. Què va passar? Doncs ella va estar a Toledo fins als 22 anys, però el seu pare la va prometre. En aquell moment hi havia també... ell era rei d'Aus... Ell era el rei visigot d'aquí, però tenia molts problemes amb els francesos. Bé, una època bastant convulsa, amb moltes guerres, amb molts problemes entre nobles, terratinents, etc. Llavors, què feien? Bueno, això va fer tota la vida els reis, casaven les filles i d'aquesta manera anaven tapant problemes. A veure, aquí hi ha un problema, a veure, tinc una filla, la caso. Què va passar? Que la va prometre a la Brunhilda amb Sigeberto I. En Sigeberto I era rei d'Austràsia, que era una zona de francesa. Que, a més, també tenien bastants problemes entre ells, entre els germans d'aquella zona, no? Perquè allà, a diferents pobles, que n'hi deien els bàrbars, diferents pobles bàrbars que es deien en aquell moment, intentaven construir... Havia caigut l'imperi romà, i llavors intentaven construir altres monarquies, però hi havia molt de desgavell a aquella època. A la península Ibèrica també ho intentaven i tampoc tenien massa èxit, però a les antigues Gàlies... Allà la unitat era molt difícil, perquè havien sortit diferents faccions i hi havia moltes lluites. Llavors, l'avi d'en Sigeberto, el promès de la Brunhilda, que es deia Clodoveo I,
en els Clodoveo, noms eren molt macos,
no, ja us he avisat abans de començar, que us hauria de fer un arbre genealògic, en Clodoveo I, perquè a més van repetint, perquè llavors hi ha el segon o el tercer.
Clar, clar, clar.
Però bueno, el primer, que era l'avi d'en Sigeberto, havia aconseguit unir els francs, però quan es va morir va tornar a haver-hi un d'alta baix i entre els seus fills, que tots volien el poder, i llavors hi havia lluites. I en Sigeberto era un d'aquests fills que va acabar manant a la zona d'Austràsia, per això era rei d'Austràsia. Però els tenia els seus germans, que també manaven en altres territoris i intentaven fumre's el territori els uns als altres. Ja. Què va passar? Que llavors ell va guanyar estatus perquè s'havia promès amb la Brunhilda, que era filla d'un rei visigot, per tant, tenia més caché. A més, es deia que havia rebut una educació exquisida, etc. I això va fer que el historiador i bisbe de la ciutat, d'una de les ciutats més importants d'Austràcia, el senyor Gregorio de Tours, va fer uns escrits dient: mira que bé que arribarà aquesta reina i que serà, a més, molt culta, etc etc. El germà d'en Sigeberto, que es deia Chilperico, primer, és que anem a millor, si en Sigeberto manava a Austràcia, en Chilperico manava a Neustria, que estava allà al costat, i entre ells tenien pugna. I li va tocar una mica el crustó, això de que el seu germà es casés amb una reina, bueno, una filla de reis, i que per la zona diguessin que bé, que contents que estaven. Total, que què va fer? Va dir: saps què? La Brunilda té una germana? Sí, doncs jo em quedo la germana. Llavors va anar amb el rei, amb el pare de la Brunilda, i li va dir que volia la mà de la seva altra filla, que es deia Galswinta, la Galswinta. Què va passar, però? En Chilperico no va calcular que la Galswinta havia nascut com la Brunilda. En una zona en què aquí la religió era important, etc, i el matrimoni tot plegat. I en Chilperico li agradava una mica la vida alegre i tenia un amant. Ell anava amb moltes dones, però tenia un amant allò d'aquella de llarga durada que es deia Fredegunda. La Fredegunda...
Escolta, això sembla un acudit de l'Arevalo. Hi havia la Fredegunda.
Jo és que ara estava pensant que els oients haurien de veure... Aquí hauríem de posar una càmera i veure la Neus com ho explica, perquè...
És complicat explicar això sense...
No, i tant, jo ja n'he perdut gairebé, vull dir...
Les cares que posa i els gestos que fa,
Bueno, la Fredegunda aquesta...
La Fredegunda era l'amant del Chilperico, recordem. Chilperico, el germà d'en Sigeberto, que estaven a França pugnant per tenir més poder. La Fredegunda no li va fer cap mena de gràcia que es casés amb una dona, perquè ell era l'amant. Ell ja havia estat casat, i havia estat casat. O sigui, en Chilperico havia estat casat i tenia 4 fills, però bueno, anava amb totes altres dones i tenia la seva amant. La dona que tenia aquell moment li semblava bé. Però llavors ell va dir: no, jo vull ara tenir més classe, em casaré amb la Galswinta.
I va engegar l'anterior.
Va engegar l'anterior aconseguint que li fessin nul el matrimoni, perquè si no, el rei visigot d'Espanya no li donava la seva filla amb un home que estava casat mig divorciat. Llavors va declarar, imagina't, declarar nul el matrimoni quan havia tingut 4 fills. Clar. Però bueno, aquelles coses que passaven,
igual, sí, clar.
I ella es va casar amb la Galswinta. La Galswinta, quan va arribar allà i va veure el pa que s'hi donava, li va dir: ah, no, maco, ni Fredegundes ni dones, aquí la dona sóc jo i aquí no hi ha cap amant de cap manera. Què va passar? Doncs que la Fredegunda li va dir al Chilperico: noi, hem de fer alguna cosa, i van assassinar la dona.
Què dius?
I tant, allà anaven així. Estem a l'any 500.
A quina dona, un moment?
A la Galswinta.
A la Galswinta?
La Galswinta, que acabava d'arribar d'Espanya, la germana de la Brunelda, de la Brunilda, que havia arribat...
La filla del rei d'Espanya.
La filla del rei, exacte.
La van assassinar?
Sí. Perquè, clar, ella li va
dir... L'amant,
que era, tenia molta tela, es veu l'amant, i el Chilperico, que, clar, no la volia perdre, l'amant li va dir: o ella o jo. Perquè, clar, havies tingut una dona fins ara que ens deixava fer la nostra, però ara aquesta no ho vol.
Clar.
Doncs, escolta, fora la dona, i se la va encarregar. Total, que, clar, assassinen
pràctica,
a la Galswinta. Cosa que la Brunilda no li va agradar gens. Era la seva germana.
Clar.
Això va fer que la Brunilda comencés a cultivar un odi visceral cap a, no només en Chilperico, sinó també la Fredegunda, que evidentment no li caia bé perquè sabia de l'existència de tota la història.
Amb el seu home anaven bé, però.
Sí, la Brunilda amb el seu home anaven bé, i llavors què va passar?
Com de moment.
Que, clar, el cunyat assassina la seva germana i després es casa amb la Fredegunda, perquè amb la Fredegunda s'hi va casar. La Brunilda va dir: això no queda així. I llavors va anar xinxant el seu home. Aquella època, sí, molts homes manaven, però les dones a darrere eren les que feien anar les coses.
Com ara. Escolta, aquella època viu.
La Brunilda li va començar a xinxar el seu home, en Sigeberto, i li va dir: escolta, no pot ser, perquè hauríem de fer-nos amb les terres del teu germà, aquí a la Neustria, i que fossin nostres. Total, que clar, va fer que... entre les diferents batalles que n'hi havien, s'enfrontés al seu germà per poder
quedar-se les
terres. Ella, però, la Brunilda, era molt llesta. A banda d'aquest tema, que evidentment li tocava la part personal, era una dona que tenia molta visió estratègica i tenia ganes de manar, però clar, era dona aquella època. Llavors ella utilitzava les seves arts per fer sonar bé i obtenir el que volia. I ella volia aconseguir la unitat de tots els francs, els francesos d'aquella zona, perquè en el fons ella volia tornar a establir una monarquia més absolutista. Havia caigut, com dèiem, a l'època havia caigut l'imperi romà, tot s'havia fet anant amunt i avall, allà no hi havia cap monarquia prou sòlida perquè tots anaven regnant per zones, i ella el que volia era, bueno, pues aconseguir més terreny, i acabar sent la reina. Llavors, aprofitant tot plegat, tenia motius personals i polítics, va fer que el seu marit s'enfrontés amb el seu cunyat per intentar guanyar terreny. Però què va passar? Que la Fredegunda, que era molt Fredegunda, va llogar dos sicaris i va matar el seu marit, en Sigeberto.
Oh, què dius?
Sí, allà anaven així. Aquesta, la Fredegunda, s'ho va veure venir i va dir: sí, home, penses que em quedaré jo sense marit, ara que tinc marit, perquè havia sigut l'amant tota la vida, i sense terres? I assassinen, fa assassinar el marit de la Brunilda.
Ui, però això és un canvi de plans, eh?
Totalment.
Així és que van quedar les dues dones.
Es queda vídua, clar, la Brunilda, amb l'exèrcit molt tocat, perquè a més la batalla va ser, i al morir el rei, allò va ser un desastre, i llavors va dir: bueno, de moment el que hi faig, què faig ara? Asseguro al meu fill, que és Childeberto II, que venia per l'avi, no? L'avi primer era el que havia aconseguit unificar-ho tot. Es va morir, va haver-hi pugnes amb els germans. Llavors ella va tenir el fill, li van posar el nom de l'avi, que això es feia molt. I ella va dir: bueno, el tro d'Austràcia, que el que tenia el meu marit l'he de mantenir. Per tant, poso el nen aquí.
Quina edat tenia el nen?
Ara no ho sé, però era molt jove. Era jove, era un nen. I llavors ella va dir: però jo el manipularé i el faré anar com vulgui, evidentment, clar, manaré, clar, jo l'home, eh? Això sembla clar, Joc de Trons, eh? Però no era fàcil, perquè tenia bona part de la noblesa molt en contra, la Brunilda, perquè ella volia poder, i això implicava que, en certa manera, es diu que ella va ser com mica la que al final va anar parant cap a la feudalització, no? Que era que sí, tu ets noble, però a mi m'has de pagar uns tributs, i jo sóc el teu rei. Llavors això els nobles d'allà no ho veien gaire, i la veien ella bastant capaç de fer tot això, i per tant, bueno, li costava, mantenir el tema, perquè, clar, ella és el que deia, venia de l'Espanya visigoda. Ella esperava consolidar un poder com a monarca, però, clar, no comptava amb que els terratinents no estaven disposats a cedir poder al seu moment. Però tot i això, tot i aquestes pugnes internes, posa el fill allà i aconsegueix recuperar diversos quilòmetres del que havien sigut les antigues vies romanes, construir castells, esglésies, abadies, perquè el tema de la religió era important, reorganitzar finances i l'exèrcit real. Vull dir que ella va tenir un mèrit molt gran, eh? De fet, diuen que podríem dir que aquests èxits van portar cap a la feudalització que després va haver-hi. Però el 587 va haver-hi una insurrecció nobiliària, perquè, clar, això els altres no ho veien clar, i es va salvar perquè la Brunilda va fer un pacte amb el rei de Borgonya, el senyor Gontran I. Ell es veia, clar, el seu fill era petit, però tenien tot un terreny, i ella, veient que els nobles li podien prendre el poder, va fer un pacte amb el rei de Borgonya, que la va defensar d'aquesta aquesta insurrecció nobiliària, i llavors va pactar amb ell i li va dir: mira, si tu et mores abans, el meu fill hereda Borgonya. I em quedo Austràcia i Borgonya. Però si el meu es mor abans, tu et quedes Austràcia i Borgonya. Perquè no era tonta. Primer, que el seu fill era molt més jove. I segon, que en Gontran va morir al cap de 2 anys. Per tant, jo no sé...
Se va quedar tot.
Sí, per tant, li va deixar els dos regnes a mans del seu fill, que era en Childeberto.
És a dir... Diguem-ne que a mans d'ella.
A mans d'ella. Sí, perquè clar, què va passar? Que en Childeberto va morir al cap de 3 anys, tot i ser jove. Jo les morts aquestes ja no sé.
Ja el mataria, també.
Cadascú que pensi. Però què va passar? Que llavors la reina podia manar a les dues capitals. Tenia dos regnes. Clar. Tenia el regne de Borgonya i l'altre. Llavors què va fer? Clar, ja no tenia fill, però tenia nets. Doncs dels dos nets va agafar i li va donar oficialment a un net, Teodoberto II, i a Teodorico II, l'altre, els dos nets. Val. Ella, clar, tu ara pots dir, era molt gran. Bueno, tenia 50 anys, però aquella època ja eren nets, nets. Aquí, ella llavors ja tenia un amant, també, perquè clar, no tenia el marit, però no es va voler tornar a casa, tenia un amant, i a Borgonya va conspirar i va assassinar el majordom de Palau, que en aquell moment el majordom de Palau era com una mica... Sabeu els que veieu la sèrie La mano del rei de Joc de Trons? És a dir, no era un majordom entès com ara, sinó que era algú que tenia poder.
Sí, era algú molt influent.
Molt influent, i que fins i tot en moments podia fer decantar decisions. Doncs ella, a la part a Borgonya, va assassinar el majordom de Palau per col·locar el seu amant en aquella posició. Yeah. I d'aquesta manera també tenir controlada tota aquesta part, perquè eren els nens, i tot i que ella controlava, necessitava exercir poder des d'algun lloc. Llavors, què va passar? Tot i això, va veure que controlar els dos era complicat. Doncs va agafar un dels fills i el va començar a xinxar perquè s'enfrontés amb l'altre, fills nets, perdó, perquè s'enfrontés amb l'altre i aconseguís més terres amb el que era el Teodeberto, que era amb qui ella tenia més poder. Total, que si algú aixecava la veu, com va haver-hi un bisbe, el bisbe de Viena, que es deia, era una població d'allà, que va aixecar la veu dient: bueno, tu, aquesta dona, què està fent? A més d'enfrontar els seus nets i tal, mort al cap de 3 dies. Ell assassinava.
Va, aquí... Joc de Trons va sortir d'aquí.
Aquí d'allò. Total, que quan en Teoderic va morir, després ella va dir, bueno, doncs ara toca un bisnet. És a dir, portava la tercera, podríem dir que era el tercer regnat a l'ombra, perquè ella realment no el feia, i va dir, llavors ja tenien Sigeberto, que era el besnet, que era l'altre, el segon, perquè venia del seu home, perquè, bueno, va dir, el col·locaré amb ell i el faré anar amunt i avall. Però els nobles d'Austràcia estaven d'ella fins aquí i pensaven que cada vegada anaven a pitjor i no volien aquesta dona. Total, que van dir, tornarem en una altra guerra, perquè aquesta dona sempre ens provoca guerres per poder tenir ella més poder. I llavors van conspirar entre ells i van acabar fent que Clotario II, que era un net ja de la Ferregunda, que encara manava a Nèustria, amb la Ferregunda, que ja no hi era, però, bueno, sí que encara hi era ella, encara era viva, un dels seus fills i els nens, el que van fer va ser capturar-la. Van capturar a la nostra protagonista. I ell va dir que era per... No, mentida, perdoneu. La Fredegunda ja l'havien matada. També s'havia mort, de causes estranyes. I en Clotario II, que era el fill, va capturar la Bruneida, a la Brunilda,
sí,
per venjar la seva mare. Perquè a més sempre havien estat en amistades tota la vida, elles dues. Total, que bueno, la va culpar de l'assassinat de 10 reis dels francs de la zona, que era una exageració, no era veritat, però no era igual, allà era igual, allà li van posar tots els càrrecs haguts i per haver. I què van fer? Doncs bueno, van fer... la van... de tot, la van torturar haguts i per haver, segons les cròniques de l'època, la van pujar sobre un camell, torturada i de tot perquè la gent se n'enrigués i perquè l'exèrcit també la veiés.
A la Brunilda.
A la Brunilda, i li van agafar i la van desquartitzar amb cavalls. Sí. Sabeu que aquestes èpoques, tot anava així. I aquí va acabar la història de la Brunilda, la nostra Brunilda.
Però la Brunilda finalment es va poder carregar la cunyada?
Sí, la cunyada ja havia mort abans, sí.
Però,
clar, no tinc ara exactament com va anar, no tinc aquest passatge.
Però no està clar que fos per influència d'ella.
Segurament sí. Bé, no, és que...
La Brunilda era una arpia de cuidado. Vull dir que, escolta'm, tela marinera, si tu no li caies bé o tenies alguna cosa que ella volia, no preocupis, que ja faria el possible. Ja.
Ella, de fet, ella no va dubtar en enfrontar germans, nets, fills, ells, i portar el poble a la guerra cada 2 per 3 per poder obtenir el que ella volia, que era aquest poder més absolut, de monarquia més absoluta, al seu moment, que no va acabar aconseguint, perquè també tots els nobles de la zona s'hi van posar.
T'ho preguntava perquè, com que va ser aquesta la que va conspirar per assassinar el seu marit. Clar, jo m'esperava una venjança com molt més sonada, no?
Bueno, te pensa que clar, allà llavors va tenir molts altres problemes per mantenir el seu regne, no? I allò va quedar allà, tot i que les pugnes hi havien sigut sempre. I finalment, de totes maneres, podríem dir que la Ferragunda va ser qui va acabar guanyant, perquè en certa manera va ser un fill seu que va acabar agafant a la Brunilda i matant-la davant de tothom amb escarni públic, etcètera, no? Però bé, tota aquesta història és molt més llarga, i us he fet un resum, però bueno, hi ha moltes més trifulgues a Cremit, ja dona per fer 4 sèries de Netflix, Tot plegat venia perquè la seva història, diuen que va inspirar algunes de les llegendes després de les valquíries, perquè hi ha una valquíria que es deia Brunilda, també,
sí,
i que va inspirar aquestes històries de dones, no?, guerreres i que, en fi, que volien poder, etcètera, salvar les distàncies, perquè tot el tema de les valquíries, aquí hi ha molta mitologia.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do amb la Brunilda aquesta. Res. No, és que jo em fa pensar en una dictadora.
Bueno, sí, al seu moment ella ho hauria volgut ser, i tant.
I va acabar com a Mussolini, gairebé.
Va acabar bastant malament.
Mussolini va acabar de cap per avall allà penjat i aquesta la varen destripar.
Sí, bueno, però jo m'estimo més acabar com a Mussolini, no sé com dir-t'ho,
Sí, home, destripada també.
No, diuen que va ser... Allà les cròniques de l'època es parlaven de... És que no me'n recordo la frase exacta, però hi ha una frase que explicaven que era com de dir... En comptes de dir tortures, que en diem ara, era una més sèrie de coses que fan que no moris en menys de 3 dies. És a dir, que pateixis d'una manera exagerada, no?
Clar, i aquí som, no?
Sí,
posem-hi bé.
Aquella època anava així, això.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.